El gall del monestir.
A un quart de 10 del matí comencem puntuals la tertúlia del gall del monestir. Ho fem de moment en companyia de la Neus Sotomayor. Molt bon dia, Neus.
Molt bon dia, Carme.
Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
I d'aquí uns instants està de camí. Arribarà l'Àngels Ponsa, que s'incorporarà a aquesta tertúlia. Una tertúlia en què podríem tractar els temes que ja hem reiterat tants i tants dimarts, perquè sembla que les coses no avancen o no canvien tan ràpid com ens agradaria. Em refereixo sobretot als temes polítics, no?
Sobretot no canvien en la línia que ens agradaria.
Això també seria una altra qüestió, però vaja, que és molt lent tot el procés. Però en canvi hi ha coses més del dia a dia que segurament ens criden l'atenció i ens preocupen, com podria ser el cas d'aquesta senyora de 81 anys de Reus, que va morir a causa de, bueno, una espelma que li va caure al matalàs, que s'incendiava i intentant fugir, doncs va caure, es va donar un cop i va... Però diguem que això és la descripció dels fets. A aquesta senyora se li va tallar el subministrament elèctric per impagament. De fet, és un tema de pobresa energètica, una senyora que vivia sola, i la reflexió que potser hauríem de fer és encara hi ha molta gent que està doncs patint aquesta situació, que la pobresa energètica és més comuna del que ens pot semblar, però també és un cas de una mica de responsabilitat com a societat. O sigui, una persona tan gran en aquesta situació ha de tenir algú, ha de tenir recursos, algú se n'ha de fer càrrec. Sí, és cert que sembla que tenia algun familiar, però no sé, la sensació és que estem fent.
Sí. No, que estem fent que cada vegada hi ha més pobres. O sigui, no és només pobresa energètica, és pobresa en general. Mm. Estàvem en un món, semblava, no? Fa uns anys, quan parlàvem de pobresa, sempre ens referíem com a la pobresa en el tercer món, no? Semblava que en el nostre món la pobresa ja estava pràcticament erradicada, no? Era una cosa com puntual. I en canvi ara estem en un moment en què cada vegada hi ha més pobres. Des de pobres que estan treballant, avui parlaven també, sentia a la ràdio aquest matí, sobre el tema del salari mínim. És un salari mínim irrisori que no permet que això... no permet viure dignament amb un sou de 600 euros, per exemple, que és el salari mínim. Mm. O casos com aquests, d'aquesta dona o de tantes, no, tantes persones jubilades amb unes pensions que també són irrisòries i sense que haguem establert un sistema d'assistència social que permeti arribar a totes les persones. És veritat que hi ha serveis d'assistència domiciliària en els ajuntaments, però segurament no amb la suficient mesura i amb els suficients recursos, bueno, segurament no, segur, amb els suficients recursos per donar cobertura a totes les persones que ho necessiten, no? I això és que és veritat, és una responsabilitat de tota la societat.
Àngels, bon dia.
Bon dia, disculpeu. No, venia justament sentint a la ràdio que aquesta senyora estava atesa pels serveis socials de l'Ajuntament de Reus en l'àmbit del tema de l'aigua. L'Ajuntament feia càrrec de les seves factures d'aigua, però no coneixien que li havien tallat la llum. Sí. Això vol dir que no estem fent prou bé la feina, segurament tots plegats, eh? I com deia la Neus, és una responsabilitat de tots. És cert que cada vegada més les administracions amb aquest tema s'hi posen. Ara, la setmana passada, justament a Sabadell hi va haver el primer congrés de pobresa energètica i veies la consciència, o sigui, hi ha consciència de què està passant,
sí,
això.
Sí.
Les institucions tenen consciència. Estava ple de tècnics i regidors i regidores i alcaldesses i alcaldes de molts municipis de Catalunya
I veies això, i les ponències et deien, doncs, fins i tot les coses que es van avançant en aquest sentit, des de les auditories energètiques per estalviar el màxim, per fer que sigui cada vegada més fàcil, i arriben a la conclusió que pagar només no serveix de res. O sigui, pagar les factures, que les administracions paguin les factures, és posar-hi un pagat ràpid, que s'ha de fer, només faltaria, i s'ha de fer. Però aquí hi ha d'haver-hi una entesa entre les companyies de ai, ara em surt les
subministraments,
les serveis, perdó, no només elèctriques, sinó totes,
aigua, gas, electricitat,
totes han de ser-hi, i han de ser, s'hi han d'implicar, lògicament, i han d'haver les administracions, i després, bueno, que la ciutadania, en la mesura del que puguem veure, del que puguem ajudar, perquè, doncs, potser a vegades no ho veus, però tens igual un veí al costat que ho està passant malament, i a vegades també és cert que hi ha gent que li costa demanar ajuda, perquè doncs potser com abans no ho havia passat malament, i això és una cosa sobrevinguda i costa bueno, d'expressar-ho, perquè doncs a ningú li agrada dir que ho està passant malament en aquest sentit. Per tant, és prendre consciència, hem de ser tots conscients, i un congrés com aquest, jo la veritat vaig estar contenta d'haver-hi anat, perquè et dona la visió de dir, hi ha molta gent treballant-hi, hi ha la gent d'Ecoserveis que fa molt de temps que hi treballen, la gent de la taula del tercer sector, tots ells hi són també implicats, les administracions, hi havia, doncs mira, hi havia la nostra alcaldessa en una de les taules, no? I altres alcaldes, lògicament, l'alcaldessa de Badalona i fins i tot l'alcaldessa de Barcelona. Sí, hi ha una superalcaldessa a Barcelona, diuen, no?
No, ell és alcalde, sí, era una broma.
Bueno, doncs hi eren, precisament, era una taula, hi havia l'alcalde de Sabadell, però molt representada per dones, i cada un des de la seva visió, i en aquest cas la nostra alcaldessa com a presidenta de la Diputació que és, també explicava la quantitat de recursos que es destinen al pla de pobresa energètica i a les energies, a les auditories energètiques. La veritat és que, no ho estem fent bé, perquè quan passen casos com aquests és que hi ha alertes i vol dir que no s'està fent prou bé, però sí que...
Jo crec que és un tema de recursos. Jo sé que els ajuntaments, clar que hi ha voluntat, i els serveis socials estan col·lapsats i la gent hi posa tot el que pot per fer bé la seva feina, però falten més recursos a tots nivells.
Bueno, un pla de recursos i de solidaritat.
Hi ha un programa que es diu Radars, no sé si que el programa Radars, que es fan a molts ajuntaments, crec, que consisteix en que, per exemple, les botigues dels barris són les que detecten, per això que tu deies, no?, que molta gent és difícil saber que estan en una situació de pobresa, ja sigui energètica, ja sigui de qualsevol tipus de mancances, molta gent gran és difícil que ho digui, o per vergonya, o perquè no sap com fer-ho.
Gran i jove, Neus, perquè també hi ha famílies que costen.
O immigrants que no tenen recursos intel·lectuals. Vull dir, que
i no saben on acudir.
No? Jo també volia dir... jo volia dir que... A veure, acabaré com començaré. Jo volia dir que és el cap al model de la societat on anem, és a dir, cada cop hi ha més pobres, és a dir, avui tindre un treball ja no és garantia d'una vida digna, que fa uns anys sí. Les dades diuen que entorn d'un 12 i un 14%, mai sé si són a Catalunya o a Espanya, és igual, però deuen ser bastant semblants. Entorn del 12% de la gent que treballa està en risc de pobresa, abans això era impensable. Podries estar més o menys fotudet, però vaja, no. Si treballaves,
no passaves gana. No passaves gana i tenies calefacció.
Si tenies un sou presentable, per dir, ara això s'ha acabat. Llavors, lo de Reus confirma que efectivament és una presència lacerant, que es diu lo de la pobresa energètica, és una constatació més, i aquí jo crec que, bueno, a part de la feina que poden fer els ajuntaments, no pel fet de passar-se la pilota, sinó perquè són l'administració més propera al ciutadana, al ciutadà, que també cal dir, són els que administren millor recursos, perquè llegia que són les úniques, almenys a Espanya, són les úniques institucions que no tenen dèficit i que d'allò, vull dir, això també al seu favor s'ha de dir, que sí. Bueno, almenys tenim que dintre de les seves competències i recursos els saben administrar relativament bé. I després hi ha una cosa que és sangrant, és a dir, on hi ha l'electricitat, se l'hauria de considerar un servei
bàsic,
no? Sí, servei públic bàsic, no se li pot tallar ningú. Això és una falta de sensibilitat de les elèctriques tremendes. Sí. Tu pots ser que no te n'assabentis una senyoreta, però les elèctriques abans de tallar, coi, mira a veure de quina persona es tracta. No? I després hi ha una altra qüestió, que és el que deia abans de la solidaritat. A veure...
les famílies.
Amb aquest capitalisme popular que tenim, que tothom té accions, escolti, els que tenen accions a les elèctriques, que aixequen la veu. No hi ha molta gent que té accions elèctriques. Si jo tingués accions elèctriques, aixecaria bé, escolti, jo sóc accionista d'aquesta empresa, que està fotent vostè amb la gestió de l'electricitat? Ah, clar, és que responsabilitzem a cadascú de nosaltres a partir de les accions que fem. Però escolti, a part de com a ciutadà, com a accionista d'una empresa que suposa que reculls els beneficis d'aquestes accions, demanar responsabilitat de l'empresa. I escolti, sí, que estan fotent vostè amb una gestió d'un servei bàsic i que no podem deixar... No, però, és una senyora de 82 anys, tu, allò. I això, acabo, dic que acabaria com he començat, crec que és perquè anem cap a un model de societat, que crec que és un tema que hem de discutir, cada cop més insolidari i que cada cop s'apel·la més a la insolidaritat. Jo crec, no sé si és el tema, però el de la campanya del Buix és un tema claríssim. Com es pot guanyar unes eleccions que has passat tota la campanya apel·lant?
Del Buix, no, del Tram.
Com el pots passar a guanyar unes eleccions quan l'element de treure el vot ha estat apel·lar als aspectes més insolidaris,
sí,
de la gent?
Totalment.
Hòstima, cap a quin tipus de societat anem? Eh? Jo ara ja he aixecat el llistó, però bueno, tot plegat ajuda, no? Cadascú es mira el seu entorn. Ni cap a un tipus de societat cada cop això, que la gent reacciona més per por perquè està en situació fotuda i quan més fotut més por agafes i més impensable és la reacció que puguis tindre, sí, que pensa, sí. No, aquest tio tindrà una reacció de rebel·lió, no, doncs al contrari,
no.
Al contrari, no? M'ha dit que me quede com estona, vas a les seguretats de tota la vida i les seguretats de tota la vida a vegades passa per fotre el dit a l'ull del costat que no té res a veure, no?
I després no ens oblidem.
Per mi és molt preocupant.
Amb el tema de la pobresa energètica encara hi ha un altre fet que és més greu, no? Quan aquí hi ha aquesta consciència col·lectiva, jo diria, general, i de tots els colors, o gairebé de tots els colors polítics, i al Parlament s'arriba a un acord i s'arriba a fer una llei contra la pobresa energètica. Bueno, després ja hem vist com l'ha recorregut el Tribunal, sí, Constitucional. Això, vull dir que això és inconcebible.
És la mateixa manca de sensibilitat que hi imputava els bancs?
Exactament, no? I el govern espanyol, finalment.
A les elèctriques,
no? Ja ho hem entès.
Ja ho hem entès.
Però és veritat, o sigui, com pot ser que en comptes de prendre-la com a referència, de dir, ostres, aquí tenim una nació que ha fet, hi ha una feina fet, que té una feina feta, que ha fet aquest debat al Parlament, que va ser molt plural i molt en profunditat.
Generem una jurisprudència en positiu. Clar,
exactament, i de dir, escolta, i per què no ho extenem? Per què no en fem un debat al Congrés dels Diputats i vinga i tal? No, doncs, al contrari.
Perquè, per exemple, la nova jurisprudència cobra nous camins, es basa amb actuacions noves, per exemple, jurisprudència sobre els habitatges.
Exacte.
El jutge aquell de no sé què i tal, pues, davant d'un fenomen nou que jurídicament pues, va generar una jurisprudència nova que obria portes a noves solucions.
Doncs aquí, al revés, no? Ens les hem hagut d'empescar per veure com ens saltàvem aquesta prohibició que ens feia el Tribunal Constitucional. Home, per favor, hi ha coses que clamen, o sigui, ja no parlem aquí, que a vegades ens discutim en aquesta taula amb el tema nacional només, sinó en el tema social,
això és
d'aquelles coses que et revelen de dir, no pot ser, no hi ha gent sensible que, bueno, ja no per un tema de constitucional, sinó per un tema de sensibilitat
és
social.
És quan poses el carro davant dels bous, en lloc de el debat jurídic, l'actuació jurídica ha d'anar a remolc de les necessitats socials i tal, el fas al revés. Dius, a veure, com que el que no vull, com que avui el que hi ha discussió, el que m'interessa més no és discutir com obrim nous camins jurídics per solucionar problemes, sinó com tallem competències, sí, perquè aquest és el debat que tenim entre l'altre. Sí. Pues, llavors, miro com...
Això és confondre-ho tot, jo.
Bueno, però no,
és confondre-ho tot.
I que no ho estic justificant, estic criticant.
No, ja.
Miro no d'obrir nous camins jurídics que permetin, per exemple, obrir noves vies per combatre la pobresa energètica, sinó vaig a retallar competències.
Però jo crec que davant d'un fet com
i
aquest...
I davant d'això, dius, hòstia, però si m'ha deixat sense instruments.
Davant d'un fet com aquest, ja no al carrer hauríem de sortir només els que defensem la independència, hauríem de sortir tots, tota la població del país, tots sencers, perquè això hi estem tots d'acord. Jo crec que pràcticament tot aquest país està d'acord amb que...
Vale, però quan es fa la campanya Pobresa Zero surt movent poqueta gent.
Pues
tens raó. Colors, eh?
Sí,
és veritat. Sí, sí, i fa molts anys que es fa la campanya Pobresa Zero, que s'articula des de la...
Jo diria
molt poca gent.
Jo diria que quan hi ha mobilitzacions de caràcter estrictament socials, el personal no es belluga.
Costa molt.
Però si anem, si anem a alguns esglaons més avall, hem parlat de les administracions locals, de les administracions governamentals, de les mesures que es poden prendre, del que es pot fer, però després també hi ha un altre nivell de responsabilitat que té a veure amb les pròpies famílies. No sé si en aquest cas concret aquesta persona tenia família. Sí que s'ha parlat d'una neta que va anar a portar-li sopar, o sigui... I hi ha algú encara darrere d'aquesta...
Home, sí, d'aquesta...
Tampoc no ho sabem. Però si no té recursos econòmics, bé, ha de poder tenir algun altre tipus de recursos perquè aquesta persona doncs pugui tenir alguna ajuda.
El tema és que abans, les famílies extenses o quan les famílies anaven millor, doncs, bueno, més o menys...
Els acollies.
Es feien càrrec d'alguna manera o altra dels avis. Ara és al revés. Quantes vegades hem sentit famílies que viuen de la pensió dels avis?
Sí.
Tot, llavors dius, clar... Aquesta senyora, que no tinc ni idea d'aquí...
És que no entrar a jutjar la família és impossible.
No, 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 no tenim prou elements.
I parlo per boca de ganso, clar, quina família té, quins recursos té aquesta família, quin suport i tal.
Sort tenim de les famílies.
Sí.
Sort tenim de la
família. Per un costat i l'altre, sí, 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 dels jubilats amb les pensions i de vegades...
No, i de les famílies en general.
Sí, perquè aquí hi ha la teranyina, aquí tenim sort en aquest aspecte, que la família encara hi és un coixí a tots nivells, a tots nivells. Per dalt i per baix, sí, diguéssim, sí, sí. Per el que són els pares...
Bueno,
i per
perquè jo crec que, a diferència d'altres països, i això té una explicació històrica i econòmica i hisendística i tal, aquí encara no hem assumit que l'estat del benestar implica garantir això, per exemple, un benestar a tothom. I clar, bo, això vol dir moltes coses, tindre consciència d'això, tindre unes estructures administratives preparades, tindre uns recursos fiscals que no tenim, que vol dir una reforma fiscalitzada que permeti tindre més recursos econòmics, i aquí vam arribar tard a l'estat del benestar i ens l'han qüestionat al cap de 25 anys.
Sí,
hi ha països que tenen això 60, 70, 80 anys, clar, això marca.
Sí. A veure, la família aquí ens ajuda, o sigui, jo crec que molts casos que serien d'aquests tristos, com el que parlem avui d'aquesta senyora, aquesta àvia de Reus, seria molt més freqüent si no hi hagués aquesta xarxa que és la família, no? El que passa que a vegades potser falta això, uns serveis socials que estan col·lapsats perquè en tants casos, tot i que és veritat que molts ajuntaments han incrementat la plantilla dels treballadors socials,
la majoria,
però també hem tingut un altre problema amb això, que la llei famosa que ens ha limitat que es pogués fer això, perquè ara ens trobem que molts ajuntaments, que els hi ha crescut moltíssim totes les dificultats de tot tipus socials, no poden atendre-ho, i els equips socials estan col·lapsats, estan cansats moltes vegades,
estan mal pagats.
Clar, és que
tot plegat...
És que la crisi ho ha qüestionat tot, perquè mireu quin era l'esquema fins al 2008. L'esquema fins al 2008 era que la gent més o menys guanyava un sou que estava bé, treballaven els dos, i podien pagar una persona de la immigració, diguem-ho clar, boliviana, tal i qual, que cuidés a l'avi, no sé què tal. Sí, home, això ho han tingut tots a la família. Sí. Això s'ha anat en orris. Però aquí, la gran part de la immigració que va venir i els nostres vells, els nostres malalts, els nostres d'allò, estaven ben cuidats perquè tu podies pagar una persona més o menys allò, però clar, el moment que això se'n va a orris, se'n va tot a morris. Sí.
No, i segurament que l'administració tampoc no se'n pot fer absolutament càrrec al 100% de totes aquestes situacions, i menys en la situació.
Hi ha d'haver uns mínims, garantits. O sigui,
això és evident, però l'estat del benestar, com deia el Jordi, vull dir, és que no l'hem acabat de construir i ja ens l'estem carregant.
La llei de la famosa quarta pota... Que
la dependència, sí. Mira com va acabar.
Jo recordo, fa 9 anys ja, o 8, que es va amb el Zapatero, jo recordo que vaig estar en un debat que ja dèiem, hòstia, però com ho pagarem, això? Perquè, clar, has de plantejar, o tens més recursos, una llei aquesta no el tens endavant, i si no qüestiones quins són els ingressos de l'Estat i el sistema fiscal i tal, no te'n surt.
Home, i si després aproves l'article aquell de la Constitució, el 135, no?
Sí, i ve la crisi, i la crisi et fa caure en picat els ingressos, doncs, bueno, estem... I a mi el que, enllaçant el que deia abans, els debats, les actituds i les reaccions no van cap a reforçar l'estat del benestar, sinó al contrari.
Sí, al contrari.
I ara, per exemple, tenim un tema que esperem que el debat que s'ha d'abordar ja s'abordi i sortir ben parat, que és el tema de les pensions, per entendre. Mm. Aquest és un tema que, bueno, tenim allò de l'obesió del pacte de Toledo i això marca un d'allò que s'hauria de discutir i actualitzar, però bueno, i allà aquí està apretant per fotre caixalada a les pensions i privatitzar-ho. El que passa és que tenim la sort de que els plans privats han sigut un desastre i tothom ha perdut calés, no? Que es pensava que seria la gran solució i és el contrari, ha perdut calés, no? Perquè el tema està com està. No,
perquè els bancs són com...
Però bueno, que aquest és un gran debat també, no? I esperem que es faci ben fet i raonablement i que no surti el temps a la culata.
Doncs haurem de veure si al final reben suports als pressupostos de Mariano Rajoy, perquè ahir també es parlava un altre cop de l'opció de tirar de l'anella i dir convoquem novament eleccions.
Aquest senyor torna a ensenyar la seva cara més. Bueno, sí, esclar, durant sí. Ara ha fet un temps que semblava el xaiet i ara torna a les andances.
Bueno, i
el
que dèiem, recordo aquí, no, la tertúlia abans de que el PSOE acabés abstenint-se, que té el PSOE agafat
i, esclar.
Té l'amenaça de...
Recordem-nos, oi, que també cal que el seu objectiu, que Catalunya estem igual, eh?
Sí,
mm. Que si no, sí. Si no sé qui no vota també per eleccions, vull dir, tots els parlaments, si el govern es queda en minoria i en aquests moments un dels elements per raons òbvies que pot fer que un govern es quedi en minoria és la discussió del pressupost, perquè en aquests moments tant a nivell de Catalunya amb les mancances financeres que tenim, però sobretot a nivell d'Espanya, de l'Estat per entendre'ns, que des d'Europa estan plantejant que l'any que ve 5.000 o 5.500 euros de retallada, hòstia, qui es mulla? Ah, és que ojo el dato que anem fotuts, perquè la pinta és que aquest any i l'altre és retallar.
Però això ja se sabia abans
no, per tant,
de la investidura.
Ho diuen en castellà que li pone el cascabel al gato, no? Qui des de l'oposició, per entendre'ns, es mulla amb un compromís d'aquesta envergadura que saps que tindrà unes repercussions socials evidents. Mm.
El que està clar és que s'ha de parlar, s'ha de negociar, perquè l'opció fàcil és la sortida per la via de les eleccions.
Amb actituds com aquestes del govern aquest espanyol, no es pot arribar enlloc, perquè són actituds de prepotència, de mirar l'altre per damunt de l'espatlla, de no tenir voluntat de diàleg, amb tot, ho estan demostrant amb tot, perquè l'amenaça de tornar a convocar eleccions, ni havent-se assegut a la taula a demanar què és el que volen els altres per votar el pressupost, per favor. És que això ja demostra aquest caràcter, perdoneu-me, perquè no es pot generalitzar, però mesetario de històric, de que sempre s'han guanyat, de que han guanyat sempre tot i de que ja dir, sense baixar de l'autocar aquí...
Apa. Sempre no han guanyat tot, l'època, recordeu-vos quan semblava un corderí, no? El primer mandat que l'Aznar...
Sí, però mira que els hi dura poc. Aquest també li ha durat poc, perquè estava tan xaiet, ara semblava que tot era...
Ah, no, aquest no, aquest és com si... Jo crec que té la sensació de que no importa que no tingui majoria absoluta, que igualment pot governar exactament
igual
que abans.
Igual, sense seure,
bueno,
sense parlar...
Bueno, pactarà qualsevol tonteria i està.
Ara, per les declaracions d'en Margallo, sembla que el govern nou és més talibà que l'altre.
El Margallo ja no mana.
Per això, que sembla que els pocs que estaven una mica doncs, pel diàleg, per dir escoltem-los, parlem, ara se'ls ha ventilat i els hi ha donat els més talibans, perquè la Soraya era una de les que estava, segons explica el Margallo, ara en una entrevista que sentia també venint a la ràdio, no? Doncs clar, han guanyat, diguéssim, els més...
Bueno, el Fernández Díaz també era dels durs i se l'ha hagut de treure.
Bueno, aquest ja em sembla que no tenia una altra opció.
No, però és una situació complicada, perquè, clar, és una situació que requeriria consensos, consensos requeriria contrapartides i vol dir valentia política i posar sobre la taula canvis importants. No,
I cedir per una banda i per una altra.
I els consensos surten del diàleg, Jordi. Els consensos són del diàleg, no de les actituds.
I valentia política, també, no? Que és el que jo crec que és el que es va fer la transició, no? Que tothom es va renunciar a moltes coses i tothom se la va jugar, no? I això només es pot fer concessió, potser la paraula no és concessions. Posar-se a la taula contra...
Acords, acords.
Són temes importants i no només l'amenaça d'Europa de que si no ens fotran una multa.
I de les eleccions. País, tot el dia amenaçant no s'arriba enlloc.
I aquest país ja sabem quines són les coses importants. Les coses importants, doncs, evidentment, són la qüestió territorial, el tema laboral, el tema de les pensions...
La cohesió social...
Com redistribuïm l'esforç fiscal que se'ns està demanant, quina reforma fiscal... Són 5 o 6 coses. El tema de l'ensenyament, deixar-ho ben encarrilat... Però això vol dir això. Jo el que veig a tot el món, i desgraciadament amb un determinat suport social, és que la dreta, va a totes. Va a totes, i no vol fer concessions, no? Vol imposar un tipus de model de societat,
en canvi, el
que és
moment...
la que s'està imposant, i bueno...
Però en canvi el moment requeriria tot el contrari, això no, per això t'ho dic, requeriria...
Per això estem en aquesta situació de ni cap endavant ni cap endarrere, no?
Que no es vegi això és com decebedor, també, no?
Per exemple, per posar un... perquè al fins tot es rodeix després de coses bastant mesquines o corporatives, no? Per exemple, és evident en la cara espanyol, però no només això, que hi ha una política intencionada de no tocar els interessos dels jubilats, perquè són els que donen els vots. El dia de que no sigui un percentatge elevadíssim de vots, el PP és de jubilats. Per tant, aquest tema no tocar-lo. Si s'ha de gastar amb 2 pagues extres al fons, es gastarà i després ja trobarem diners. En canvi, els joves que els hi donin pel sac.
Sí.
Perquè és un vot rebel i tal, que se'n vagi a l'Alemanya, a Anglaterra, el tinc 600 euros i tal i qual, val? És el de menys. Ara, els vells ni tocar-los, perquè això aquest és un vot captiu. I això està claríssim.
Sí.
La dreta ho té claríssim. Els vells, tot el tema de les pensions, hem de garantir perquè al fi i al cap són el nostre vot i els joves tu ja has buscat la vida, que al fi i al cap tampoc ens voten. També és una... No, que la segmentació social aquesta també s'està donant. Sí, també s'ha vist als Estats Units, ubicat el vot de l'Amèrica profunda rural contra el vot més urbà, no, el vot de les minories contra el vot del blanc establert i tal, no sé què, la dona més procliu que l'home, hòstia, s'està com segmentant la societat.
No, sembla que tornem enrere, o sigui, mires i dius, no sé, havíem evolucionat una mica més endavant, no? Estem...
No,
la
crisi ho està trastocant tot. Ara falta perspectiva històrica per veure, però la crisi està trastocant tot el model social i d'aquí 7 o 8 anys, quan mirem enrere, diré, hòstia, quin tipus de societat hem construït i que diferent és el del 2000, per dir alguna
cosa. Sí.
Però totes aquestes polítiques que en realitat està generant les dretes, no? Aquestes polítiques de no canviar res, de no fer concessions, de mantenir, està donant pas a tots aquests populismes que s'estan donant, excepte a l'estat espanyol, que el populisme surt per una altra banda, no? A fenòmens com el Le Pen a França,
sí,
com el Trump...
Sí, sí.
I això al final tampoc afavorirà les polítiques de les dretes. Vull dir, al final això l'únic que fa és un trencament social.
El que estem fent és desplaçar cada cop el discurs més a la dreta.
Però cap a l'extrema dreta.
Sí, sí, cada cop més a la dreta.
Sí, sí, sí.
La dreta fa seu el discurs d'ultradreta, l'esquerra de la dreta i...
Com veieu el panorama? Amb vosaltres no havíem parlat sabent que Donald Trump ja era president, escollit president dels Estats Units, i les conseqüències que això porta a la política internacional. No la que, sí, a la que pugui fer ell, però quina és la repercussió que pot tenir per a la resta de,
jo vaig quedar, jo quan vaig entrar al resultat vaig estar tot el dia frustrat, tot el dia deprimit, pobret.
Home, com tots.
A veure, jo...
De xoc.
A veure, això hi ha diverses coses. Una cosa és exactament què farà.
No? Això
està per veure...
El que ha dit i el que,
sí,
que ha dit després de...
Tothom demanant que faci com tots els polítics i no compleixi el seu programa. No? Però sobretot en aquest cas és una virtut.
No, el que farà, perquè jo vaig assabentar, no sé, vaig provar el 324 i per casualitat, i en aquell moment estava parlant ell. No sé si era el primer discurs després d'haver sortit elegit. I estava com un bé, no?
Relaxat.
Ara ja diu que no es carregarà el sistema, almenys en tot.
De salut,
que la, bueno, el mur i tal.
Ara, que...
el tema és, independent del que faci, està per veure i que li deixin fer, i perquè hi ha molts contrapoders als Estats Units, hi ha molts interessos, i tal i qual, és, que és el que em preocupa, com, el que deia abans, com una persona amb el discurs que ha fet,
pot arribar a una edat.
Una persona,
això és més preocupant que el que farà. Fora, per mi és més preocupant això que el que farà.
Una persona que ha fotut fora 7 o 8 mil immigrants. I l'han matat... Despectiu envers les dones. Sobre els negres no sé què va dir.
Despectiu.
Les dones és ofensiu.
Sobre els negres no sé què va
dir. Per no dir-ho més gros.
Més, que es carregaria el sistema sanitari. Que pistoles, les que vulguin...
Que la política internacional seria...
Es carregaria totes les polítiques mediambientals.
Sí, el que té clar, i ho va dir... És que primer els Estats Units.
Sí,
sí, però primer els Estats Units. Primer els Estats Units.
Després,
uns Estats Units.
Després. Això era
clar,
el que...
A més, ha quedat molt clar que hi ha una Amèrica profunda, no? Que és a tots els estats centrals i tal, igual, i una Amèrica més urbana, més cosmopolita i tal.
Molt dividida,
que,
aquí, eh?
Que el vot està claríssim. L'Amèrica de l'Oest i de l'Est, tota la part de la costa, no? Califòrnia per una banda i New York i tal per l'altra banda, i tota l'Amèrica central, que és un vot, això, conservador, això,
però Amèrica, retrògrada,
i d'un patriotisme de passo que t'emboli.
Però a més d'una incultura, que això que diu de no, primer Estats Units i segons Estats Units, i no dedicarem ni un euro o ni un dòlar a la política ambiental, això vol dir que vas en contra del progrés, no de, o sigui, de, és imprescindible a les polítiques mediambientals.
Estats Units va signar l'acord de París,
i tant,
no?
I tant,
clar,
i tant,
una de les coses importants que és, ella ha dit
que el
forro, que precisament l'acord del pel canvi climàtic.
No, no pot ser, és que no pot ser, amb això ens va el futur de la humanitat, però ens va la pobresa, ens va l'aliment...
Allí llegia una dada que aquesta se m'havia permès, però sèrie, que en aquest sentit, a Europa cal reconèixer, el consum, a veure si ho diré bé, el consum de CO2, ah no, l'emissió de CO2 per unitat de PIB, Europa és la meitat que Estats Units, i una setena part de Xina. Vol dir que Estats Units no la tenen res, sinó que té molt a recórrer.
Ha de fer molta feina.
Però és que precisament potències com Estats Units i la Xina, que són dels que més provoquen, sí, més contaminen, són després els primers a incomplir els acords.
És que no és només el que contamina.
Tarda més en firmar-los, això d'entrada. Sí, és que els firmen.
I no és només el que contaminen, és el que fan amb l'agricultura, el que fa l'ús de l'aigua, vull dir, un munt de coses que és que fan insostenible.
Però el que a mi em preocupa, enllaçant amb el que deia el Jordi, el que més em preocupa no és tant el que pugui fer a partir d'ara, perquè s'està retractant de tot i fins i tot està dient coses contradictòries.
A més, no se li coneix exactament quina és la seva ideologia.
Jo crec que no té ideologia.
Una persona fora de l'establishment, que entra com elefant en la catxarreria.
No té ni ideologia, ni té... No. Ni té ideologia, ni té eines, ni té programa, ni té res. Jo crec que no té, li falta inclús cultura.
Hi havia un article interessant a la Vanguardia el diumenge, cuidado que el pitjor és el que hi ha darrere.
Exacte, aquí és com es rodegi...
Els poders i la gent que té darrere.
Com es rodegi...
Aquests sí que fan el que volen fer.
De qui es rodegi, i després, a veure, també és veritat que l'administració americana és molt taxada en moltes coses, que a darrere, encara que no n'hagin volgut saber res d'ell en els últims mesos, hi ha el Partit Republicà i se suposa que grans animalades no farà, però a mi, tornant al que deia, i enllaçant al que deia el Jordi, això, clar que preocupa perquè és el futur i d'això també dependrà part de la nostra, del nostre futur, no? Però com la gent ha pogut votar amb una persona que ha fet aquest discurs? És veritat que potser analitzant-ho i sentint aquests dies i llegint, dius, home, no tenia una contrincant que fos cap cosa de l'altre dijous.
El Chomsky, que no és precisament una persona d'extrema dreta, que va estar per aquí fa dues setmanes,
sí.
Ja és vellet, però encara li funciona el coco, li va fer una entrevista de treballar i va dir, diu, si guanya aquest senyor és un desastre, diu, però aquest senyor parla de les coses que li preocupen a la gent. Entens? La pistola, l'immigrant...
I després que encara és un país que té moltes necessitats i que hi ha molta gent que està...
Parla del que li preocupa la gent. L'altra cosa és que les propostes que digui que país són molt bèsties. I en canvi l'altre se l'ha vist com la persona de l'establishment, la representant de Wall Street, i tal. Una senyora que ha estat al poder de fa molts anys, la seva família, abans el seu marit. I clar, i sobretot el que s'està donant arreu, però crec que en un sentit equivocat, és un vot anti-establishment. Antipolítica professional.
És una manera d'explicar-ho.
Agafant-se a temes bàsics, que no són la sortida, però és aquest, un vot antipolítica professional, sí. Anti-establishment, i sobretot, si a sobre et dona la impressió que torna... Bueno, que també és contradictori, perquè semblava que la Clinton segur, és la millor representant dintre dels candidats de la Wall Street i de tot l'establiment, però clar, per això el Trump és un tio multimilionari que està dient que aplicarà criteris d'empresa a la gestió del país, no? I que, bueno, tot sigui dit, mentre feia campanya inaugurava un hotel on tenia immigrants sense papers, aquests que vol fotre fora, de treballadors, no? Però bueno, aquesta és una altra.
Però l'única manera de poder-ho més o menys entendre és així, també, no? És valorant que a l'altre costat no hi havia pràcticament candidat. I sap greu perquè era una candidata, no?
Home,
greu
no oblidem que ha votat més gent a la Hillary Clinton també, que el Trump, eh? Vull
perquè dir que el també, vot popular, que
és dir. Popular.
El vot popular és el vot, un vot d'una persona.
Una persona, un
el
vot.
El que són els electors, clar, que és que el sistema... També parlem molt de la millor democràcia.
Mentida. Però com va això?
És el vot d'agrupat.
Mira, el que va és que un estat té tants vots, no? Llavors, sí. Per exemple, el 40... El 41%...
Ah, bueno, vale, que l'estat...
Ponderat.
L'estat que ha guanyat els republicans automàticament s'adjudiquen els d'allò.
Bueno,
això també passa amb el sistema majoritari d'Anglaterra, que ha hagut anys, per exemple, que ha guanyat el Partit Laborista i en canvi ha tingut més diputats
del Partit Conservador. Més diputats del Partit Conservador.
Sí,
és
sí,
una
sí.
Mica
sí, sí, sí. Tot. Bueno, sí, vale, però això també hi haurà de beneficiar uns i els vegades beneficiar altres, ho canviem,
clar,
tu.
Clar, però és una barbaritat de sistema,
sí,
eh?
Sí, clar. Sí.
I el que vull dir amb això, i no per justificar que jo tampoc entenc els vots que hi ha hagut darrere del Trump, és que va votar més, amb números... no així com es diuen absoluts, va votar més gent a la Clinton que al Trump.
Sí, perquè hi ha estats que m'imagino que no hi ha una proporció entre vot i delegats. I llavors hi ha estats que tu pots tindre majoria amb molt més vots que un altre i en canvi no et donen molts més delegats.
I a més, clar, si tens...
Sí, hi ha una distorsió de la proporcionalitat.
I com que te'ls quedes tots...
De totes maneres, jo, i no sóc l'únic que penso això, malgrat que era un senyor gran, bueno, també no és jove al Trump, jo crec que com a candidat hagués tingut el Sanders.
Home, el Bernie Sanders hagués tingut molt
Hillary
més.
Clinton. I tant. Sobretot pel vot jove i tal, i que hagués representat potser també major contrast
cert,
de propostes.
Sí, i un cert canvi.
El Sanders no apareixia com el representant del món del beautiful people.
Clar, però aquí no, perquè va guanyar la Hillary en comptes del Sanders, no? També que hi ha darrere la Hillary...
Tenia,
que hi ha,
tenia més suport i tot el partit i... Clar, bueno,
canviem de tema perquè això encara donarà per parlar.
4 o 5 anys, quan és la presència?
4.
Pues 4, mira, 4 i 4 i si no surt 4 més.
En funció de com vagi.
Ja hi ha qui diu que no farà els 4 anys, però bueno, ja veurem.
El dia 6 de desembre, aquella setmana, la setmana fantàstica, serà aquella que té un pont per davant, un pont per darrere, sí. Però aquí
i
hi ha...
un pont al mig.
I un dia,
un aqueducte, ja.
Un dia per treballar. Però hi ha dues celebracions, el dia 6 de desembre, el dia de la Constitució. Hi ha una convocatòria que està impulsada pel Partit Demòcrata Català, Esquerra Republicana i la CUP, que s'està parlant per convidar els ajuntaments que mantinguin el seu funcionament normal el dia 6, dia de la Constitució. Què us sembla?
Jo diré dues paraules. És una collonada, i per què no fan un moviment per treure el dia 8, que som un país confessional?
Jo també.
Perquè no traiem la Puríssima.
Jo el mateix, no diré res.
Collonada.
Ho trobo absurd.
Dir, jo crec que això forma part... No ho justificaré perquè tampoc... la veritat, no tinc arguments per justificar-ho així, jo crec que, en tot cas, si s'ha de mirar des de... potser des d'una visió més global, de dir, estem on estem, això jo crec que sorgeix a partir d'algun discurs de la manifestació de diumenge, que veus tota aquella pila de gent, representants nostres, de la ciutadania, que per una causa o una altra estan, doncs, imputats, o és igual, ara no són imputats, sinó investigats. I és com una certa rebel·lia contra una cosa que fa molt de temps que lluites, que fas, que busques la via del diàleg, que busques qualsevol manera de seure en una taula i poder-ne parlar i poder arribar a acords i poder arribar a compromisos i que es compleixin, i al veure perdó, que a l'altre costat tens un mur cada vegada més alt, com aquest que vol aixecar el tram allà, que no hi ha manera de que entenguin que seient la gent parlant, la gent s'entén, doncs dius, bueno, pots arribar a fer propostes d'aquestes que... mira, jo crec que a nivell polític tothom pot fer el que vulgui, el que miraria de que no s'hi involucressin la gent que treballa a l'administració. Els funcionaris ho tenen molt més complicat, això no, no és el mateix, no?
Bueno, jo ho vam veure el dia 12 d'octubre, no?
Jo, aquí hi ha dues coses. Una, si els regidors de Badalona, en lloc de treballar, estiguessin a l'Ajuntament, estiguessin treballant en una mina, si treballarien un dia de festa? Jo crec que no, però bueno. I segona, a veure, si estem parlant de transaccionar, d'acordar, de negociar i tal i qual, jo sempre poso l'exemple al costat. Si un ajuntament digués que el dia 11 de setembre s'ha de treballar, què es diria?
Clar. Jordi, segurament no, no, des d'un punt de vista...
O analitzem els temes objectivament...
No, 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 sí, tens raó. Des d'un punt de vista del sentit comú, tens raó. El que passa que, desgraciadament, no podem parlar des del sentit comú.
Doncs aleshores no hi ha acord ni solució possible. Si el sentit comú el desem amb un calaix, bueno, ens anem tots a casa.
Jordi, quant temps fa? Quants anys fa que estem intentant...
Que fes un segle.
Per tant, arriba un moment que s'ha de desobeir, que s'han de buscar altres sistemes per poder-se'n sortir. I jo no sóc precisament de les que m'agradi desobeir, i dic aquesta paraula quan no... Però penso, ostres, alguna cosa hem de fer.
Però quina desobediència és una que no posi involucrar els funcionaris i d'un mes aniran 7 regidors?
Bueno, és una protesta. És una protesta, Jordi. Quantes protestes per avançar en aquest país? Mira, podem parlar de les sufragistes.
Sí, senyora.
Segurament en aquell moment molta gent també ho hauria trobar absurd, no sé què. Bueno, doncs es va fer un pas important i a partir d'aquell moment les dones vam poder començar a votar. Ho vam passar fatal. Aquí, bueno, doncs no dic, no estem... No estic comparant perquè no té comparació,
no,
és que,
l'equiparació no aguanta la paraula.
No, però t'ho dic en el sentit de que potser transgredint, desobeint, fent... Bueno, no sé, al final no ens n'haurem de sortir perquè de l'altra manera no ens n'estem en sortit i no serà per falta d'esforços.
Perdona.
Bueno, doncs que no sé, home, clar, 300 clar. Regidors i potser...
Allà, el dia 12 d'octubre vaig estar calculant. Què ha implicat això? Un 0,1% de Catalunya? Això no és cap de transgressió,
no, realitat,
ni és cap pressió.
En realitat, amb això deixen... Jo no,
això és un acte purament simbòlic que pot deixar molt contents els que ho fan.
Bueno, però el que està dient l'Àngels, entenc que és això. És un acte simbòlic.
Vale.
Bueno, que
com tants simbolismes
hi ha.
Vull dir, perquè... No, perquè, escolta'm, tant de bo, no hagués calgut arribar aquí, Neus. I Jordi, si no hagués calgut arribar aquí, voldria dir que en aquests moments s'està pel diàleg, s'estaria per avançar, s'estaria per arribar a acords, s'estaria...
Amb la diagnosi podem arribar tots d'acord. On estem d'acord és les solucions.
Però les solucions, quan arriba un moment...
Amb les actuacions vanguardistes, la història ja ens ha donat exemples de que els vanguardismes solen portar models de societat que després fan fi.
Mira, Jordi,
tot
no sabria dir...
Avançar,
no sabria... No, no estic gens d'acord amb tu,
amb això. Amb el 65, el 70 o el 75% de la població no sabeix parlar.
Bueno, ja hi arribarem, potser. Oh, bueno, mira, et dic una cosa. Jo trobo tan exemplar i tan paradigmàtic i per posar-ho i per tenir-ho present, doncs tots els 11 de setembre que hi han hagut des del 2010... com la mateixa manifestació de diumenge que es pensaven que punxarien perquè la gent està cansada, perquè... Ostres, un diumenge al matí que fa mandra, de dir apa, anem cap allà, tornem-hi, perquè ja en portem unes quantes a l'esquena, doncs hi havia moltíssima gent, i això... Bueno, doncs és un acte més a sumar i a que no hi hagi desmobilització, a que la gent... Bueno, jo ho miro dins d'aquest context, que estic d'acord amb tu que això efectiu no ho és, perquè treballin doncs 300 regidors arreu del país, o alcaldes, o alcaldesses, igual, no arribarem allà. Però és una protesta, a dir, no, una protesta més de totes les que portem a l'esquena. No hi estem d'acord i protestem de la manera que sigui.
És una protesta que no genera consens.
Bueno, a veure, és que
un acte simbòlic i ja està.
No genera consens, però esclar, és que què genera consens, Jordi? Què genera consens amb aquesta gent que tenim a l'altre costat de l'Ebre?
Aquí la que tenia aquest costat, cuidado, també, que ha quedat les sopes a part, també. Ok, ho estem fet tot bé aquí.
No em trobaràs dient que aquí ho fem tot bé i allò ho fan tot malament. No, aquí no ho fem tot bé, però almenys som capaços de ser en una taula gent de pensaments molt diferents, perquè jo t'asseguro que amb la CUP hi tinc poc en comú amb el que pensa la majoria de gent de la CUP, que dins de la CUP també hi ha molt, i tinc poc en comú, diguéssim, hi ha moltes coses amb què no hi estic gens d'acord, però som capaços de ser en una taula, de parlar, d'arribar a entesa i de dir, bueno, doncs mira, estem en un moment així, Cruïlla, doncs fem això i fem-ho conjuntament. I una ha de renunciar a una part del que voldria i l'altra de renunciar a l'altra. I és com s'arriba...
Sí, i mig país mirant-s'ho.
Bé, doncs, com deia el Jordi, és un tema que no, de moment no genera consens, però com diu també l'Àngels, som capaços de poder discutir-ho i parlar.
Exacte, això és el que té de bo.
Però ser, i mig país mirant-s'ho.
Sí, sí.
Que, bueno, que sí, que parlem de...
A veure, amb uns aspectes, amb altres no, perquè jo veig que el Parlament,
senyors,
els polítics es parlen.
I... No, senyores i senyors, ens ha acabat el temps. Arriben les notícies de les 10. No, seran els serveis informatius. I l'Àngels Ponsa, després, que continuarà amb nosaltres.
Gràcies.
Bon dia.